Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt bones, mosseguis, com esteu? Benvinguts al programa 654 de Mossega la poma. Avui amb petit comitè, Marc,
petit comitè i petit time frame,
sí,
perquè
la vida
ens fica entremig.
No dona. No,
però bé, arribarem als gairebé als 50 minuts, amb el qual
sí. Està bé. Benvinguts als que ens estigueu, als mosseguis que ens estigueu seguint en directe per YouTube, que van connectant-se a mesura que els arriben els avisos, i també benvinguts als que ens escolteu després via podcast. Avui m'has de deixar dos moments. Un, perquè necessito posar la falca de contacte, perquè haig de felicitar...
Momentasso.
Haig de felicitar un oient que m'ha sorprès, un mecenes que m'ha sorprès molt. Vinga, a més, tenim a la recàmera migrar de WordPress a Hugo, que és una cosa que estem fent mica en mica amb tots els sites que penjaven de... Bueno, que estaven dintre de SiteGround, per acabar fent la migració a Mossega la poma. I no sé si... Bueno, i com tu deies, han passat mil coses, podíem estar parlant tres hores.
Sí, però ja... El
que doni de si el programa.
Podem posar rants, podem posar el que vulguis.
Sí. Vale. Doncs això serà una mica la temàtica d'avui. Vaig a veure si esteu connectats. Si esteu connectats, sisplau, saludeu. I això, doncs, endavant. Comença, si vols, Marc, parlo de la migració.
Bé, a veure, primer expliquem el...
Per cert, abans que comencis, deixa'm dir una cosa. A l'Emilcar, que li ha passat de tot, ¿vale? A l'Emilcar recorda que té... Bueno, ja sabem tots qui és, ¿vale? Li ha passat de tot. La última és que estava... Fa molts anys a l'Emilcar estava a SiteGround. Després se'n va anar amb un hosting d'amiguetes que li portaven tot molt bé, però que li resolien les incidències per LinkedIn, ¿vale? I va tenir... I aquesta gent tanca.
És que això d'estar també hosting d'amiguetes també ho hem fet nosaltres.
Sí. Hosting,
i no va bé.
Aquest
no funciona.
Hosting tanca, vale? I saps on va parar?
On va parar?
A SiteGround.
A SiteGround.
Que és on estem nosaltres, vale?
És on estem nosaltres ara.
Sí.
A veure, mira, expliquem...
SiteGround ha anat sempre molt bé, ha sigut molt autogestionat, ens hem oblidat de tot. El que passa que amb el temps nosaltres hem passat de ser uns clients mitjans a ser uns clients ínfims, i per tant...
Sí, han crescut i tenen clients més importants, i sembla que com si no estigués orientat. No hi ha aquella època d'aquells assistents, aquella gent que t'ajudava, que jugava a voleibol en topless.
Era gent de Romania, eren
sí,
romans.
Sí, els romans que jugaven a voleibol en topless
romans,
i tot
no,
això.
Romanesos. Eren romanesos. Que eren supersimpàtics, parlaven molt bé el castellà, te'n recordes?
Sí, molt bé. Però a veure, el problema no és un tema necessàriament de SiteGround,
no.
Sinó que és... A veure, el problema és, a veure, quan en la dècada dels 2000, en l'època dels zeros, doncs havies de posar un blog o havies de fer un podcast, doncs la solució més, diguéssim, encertada és agafar WordPress. Per què? Doncs perquè WordPress doncs és un programari lliure, és un software lliure fet en PHP, és un projecte que ha d'acabar el 2002, una cosa així, i al seu moment estava molt bé, molt ràpid, amb un MySQL tirava i te'l podies muntar tu, o podies fer un hosting en el WordPress.com, o molta gent comença a poder agafar desplegar-ho. I la gràcia és que, com que és un software lliure, pots estar a SiteGround o pots estar a un tub a CDMO...
I la comunitat feia centenars de milers de milions de plugins... Que
hi ha milions de plugins, hi ha milions de temes, hi ha milions de coses... El que passa, escolta, és que han passat 20 anys.
Sí, no, i era una època, no, això és molt important per lo que vindrà després, era una època on la gent comentava els blogs, ¿vale? I això feia que haguéssim de tenir un ecosistema no estàtic, sinó dinàmic. ¿Vale?
Sí, però tampoc, o sigui, a veure, és com si, és com tot torna, després explicarem un altre tema, en què les coses... hi ha com anada i vinguda de tendències tecnològiques. Llavors, en aquell moment, diguéssim, la part moderna era dir, en comptes de tindre una pàgina web estàtica, perquè tu podies tenir el teu blog, agafar, jo què sé, pues, un editor d'HTML o aquella cosa que tenia el Microsoft que per editar pàgines web. No sé si te'n recordes.
O a l'iWeb de l'Apple.
A l'iWeb, sí. Jo havia tingut la meva pàgina personal.
Jo també.
L'iWeb,
jo la primera pàgina web que vaig dissenyar la vaig fer amb iWeb.
I el front page. El front page de Microsoft, sí, o el mateix Netscape Navigator, portava un editor molt correcte que es deia Netscape Composer. Tu et comprava, descarregaves el Netscape, i llavors tenies el Thunderbird, que era el client de correu electrònic, i hi havia el Composer i hi havia el Navigator.
I
el
Composer crear HTML, les pàgines HTML.
I era un editor doncs, bastant correcte, que anava molt bé. Però bàsicament, la gent, diguéssim, si tu volies tenir una cosa que tu actualitzessis contínuament, poder ficar... Llavors, anaves a una... Digues.
No, val a dir que nosaltres vam tenir clar des del minut zero que el podcast que es construïa dintre del blog havia de ser quelcom que controléssim nosaltres.
Sí.
Que no hi havia algú que feia el hosting. No, el fèiem nosaltres, controlàvem
nosaltres. I tu t'administres. I llavors, clar, a veure, en aquell moment és una de les... O tu fas HTML a lo bruto, i quan tu, per exemple, t'has de generar un RSS per poder generar el podcast, a mà no te'l generes. Vale? I llavors, el WordPress doncs, era una plataforma, en el seu moment era potser la millor plataforma per poder agafar i tindre el teu blog, poder generar el teu podcast i aquest tipus de coses. I el tema és això, és que jo en tinc 6 o 7. Tinc 6 o 7 de blogs amb WordPress, cadascú de temàtiques diferent, un tema sobre viatges, un tema sobre pa sense gluten, un altre sobre fer guitarres, un altre sobre educació...
No, i jo, com s'ha dit, està molt bé perquè tens, si vols tenir-ho, tens tota la gestió del domini, tens gestió del ja t'ho he dit demà, d'HTTPS,
exacte, tens els certificats
ho tens tot, sí.
I no et gestiones tu el teu servidor. A veure, la manera més barata, la manera més barata de tenir un servidor, t'agafes, te'n vas amb un hosting de cloud, t'agafes una màquina i amb aquesta màquina tu et fas el teu... Però clar, has d'agafar línia terminal de Unix.
I te l'has d'administrar tu.
I te l'has d'administrar tu.
I has
d'aplicar, i has de fer els apt-gets. Jo el Wasabi l'estic administrant jo, i estic fent el CertBots i totes aquest tipus de coses.
Pels que no sàpiguen de què va, el Wasabi és un servidor que està a l'UPC.
És un servidor que està a l'UPC, que és on tenim Storage Mosegi, i Storage Mosegi, la gràcia és que tenim allà els àudios del podcast, que el que podem fer, que com que és un servidor que està a l'UPC, la màquina la controlem nosaltres, de fet és una màquina doncs, que vaig comprar jo en el seu dia, doncs aquesta màquina doncs, tenim un transfer out que no hem de preocupar-nos per l'amplada de banda.
Exacte.
Que és el principal problema de SiteGround.
I vam fer, jo crec que tampoc ens vam equivocar, ho vam encertar força, vam crear un domini que es diu storagemosegi.com que només apunta als àudios del podcast.
Els àudios estàtics.
Sí.
Els àudios estàtics.
I estiguessin on estiguessin aquests àudios, mentre el domini apuntés en allà, cap problema. No havien de refer res, llavors, ni reescriure URLs.
Doncs que arriba un dia que en comptes de tenir... comences a fer un blog i un dia tens... Quin programa estem? El 600 quant?
654.
Tens 654. Més uns 100
minuts mosseguis. Sí,
de minuts mosseguis, més d'algunes entrades, perquè abans escrivíem el podcast. Vale?
Total,
qual,
sí, sí.
Potser tenim 800 entrades tranquil·lament en aquest blog. Que, clar, tot això està en una base de dades, tot hi ha un panell de control que podem administrar, podem gestionar les imatges, podem generar els feeds, podem gestionar les... És fantàstic. I, a més, en el seu dia vam comprar el Divitem, un tema d'una gent que es diu Elegant Themes, doncs que fan un tema i que
no hem modificat. De fet, tinc pendent de canviar 2007-2025 per 2007-2026 perquè encara el tinc el 2025, però Elegant Themes està allà, no.
I com que vam entrar
problema,
en el Divi, l'hem comprat per la versió Lifetime, després això va ser per subscripció, però quan al seu moment vas comprar la Lifetime, doncs tenim subscripció gratuïta, hem pagat una versió Lifetime i està molt bé. Problema. WordPress, primer de tot, necessita màquina. És a dir, cada consulta vol dir que s'han de fer una colla de consultes contra les dades.
És un Linux, Apache, MySQL, PHP...
Exacte, cada pàgina vol dir que hi ha unes quantes consultes per tots els blocs que hi ha, per totes les imatges, per totes les coses, es té que generar... I això és una càrrega que es fa sobre el servidor. Però, a més, també el problema que hi ha És que
que és més dura pel ser dinàmica quan no caldria, perquè no hi ha comentaris avui en dia.
Exacte. Mm-hmm. Exacte. També, això també és una part important, mm-hmm. però a més el problema és que el problema que em preocupa més a mi és no només això, sinó el fet de que la part d'administració està en el mateix bloc. És a dir, tu et connectes a mossegalapoma.cat en algun lloc màgic i fas i fiques les teves credencials a llocs i autenticacions de tot de segon factor tot el que vulguis i pots entrar a mossega la poma i administrar
sí, però
i posar
no
coses.
És, no és el, no, si el bloc està dintre de tot el mecanisme d'administració. No és un resultat que escupeixi el WordPress, per entendre'ns, ¿vale? Sinó que està tot integrat allà dintre. Tot... Seria molt millor un lloc on fas l'administració que allò faci un volcat i aquest volcat el penges
exacte.
Estàticament
de fet,
en un altre
hi ha alguna manera de fer-ho. Eh? Hi ha sí. gent que ho ja comença a tenir així i el que tens una de les possibles solucions seria tu agafes el teu blog, te'l portes en local, per exemple, administres el blog en local i quan tens una versió que
això
està funcionant...
Això és el que té més o menys el... Llàstima que avui no hi sigui...
En Dani.
Perquè té el blog i el podcast i tot ho té a casa seva, amb un servidor a casa.
Ho té... Sí, però ell ho té a casa, però allà no sé si té això de l'administració amb una màquina diferent.
Crec que ho fa a través d'un software que no me'n recordo com és.
No sabem com està fent en Dani, però el tema és dir, jo el que sí que sé que hi ha gent que el que fa és que en el seu PC, en el seu portàtil, té el Linux, Apache, MySQL i tot del WordPress i treballa en local, i quan té una versió que funciona, doncs fa com diguéssim una versió diguéssim només de front-end i que publiquen en allò. Llavors, això és un... aquí hi ha problemes de seguretat perquè contínuament has d'estar actualitzant de cada plugin que tu tens, has d'estar actualitzant les últimes actualitzacions de seguretat, el llenguatge PHP s'actualitza, hi ha bugs en el llenguatge, hi ha bugs a WordPress, ara la IA està com a boja.
Tens la base de dades allà dintre amb els accessos al MySQL...
Està tot allà. Per sort, SiteGround té còpia de seguretat i si algun dia ens fessin algun dalt a baix, tu pots agafar, enviar un correu a SiteGround, sisplau, em restaures això com estava ahir a les 10 del matí i restaurem, apliquem els parches i tanquem la porta. Però s'ha de fer. Però s'ha de fer, i això és un problema. Llavors, estratègia d'escapada. Com escapem d'aquí? L'escapada és dir, escolta, mira, deixem-nos d'hòsties. Hi ha una plataforma, hi ha un software, també software lliure, que la primera vegada que em vaig sentir a parlar va ser a través del nostre amic Josep Ruano, perquè el seu blog està fet amb això, que es diu Hugo. Si aneu a go-hugo, .com o .org o no sé què, veureu doncs, que és tot un software que tu instal·les en el Mac, si fas Brew install, sabeu que hi ha en el Mac doncs tens el Homebrew
que és que diguéssim que vitamina tot el conjunt d'instruccions de, del
bàsicament
terminal.
El que fas és que replica tot el que en el Unix, en el Linux tu fas amb apt-get en el ecosistema Unix, doncs sobretot Debian i Ubuntu, doncs hi ha una
tu tens el Homebrew instal·lat, òbviament, igual
sí,
que jo,
sí,
de
sí,
fa
sí,
molt
sí. Cada, quan obres una màquina, el primer que ha de caure és el Brew. O sigui, has de tindre el Homebrew posat, perquè bàsicament el software que tu t'instal·les en un Linux amb apt-get, doncs aquí fas Brew i ja està, i en comptes de fer apt-get install, doncs fas Brew install i et quedes tan ample i et baixes a Hugo i el que sigui. Llavors, el que fa Hugo és que el teu contingut està en el llenguatge Markdown. El llenguatge Markdown és segurament el llenguatge de programació més calent que hi ha avui en dia, perquè bàsicament és un llenguatge semblant al de la Wikipedia, però amb les seves pròpies coses, molt senzill, coses tan idiotes doncs, com posar parrilla i text, doncs seria això encapçalament 1, doble parrilla, dos vegades parrilla i text seria encapçalament 2, i els links es posen entre corxetes i pots posar imatges i pots fer taules, i les taules, bàsicament dibuixes la taula amb caràcters d'ASCII i et dibuixa la taula. És un llenguatge bastant fàcil i sobretot penseu una cosa, quan esteu a ChatGPT o esteu a Claude i ell i l'LLM et genera, per exemple, una taula, el que t'està generant, el que escupa l'LLM és Markdown.
Sí.
I la interfície de chat el que et fa és que et renderitza, et renderitza, t'interpreta i et converteix a HTML aquest Markdown que et dona allò. I, per exemple, si hi ha gent que està utilitzant coses com Obsidian, doncs Obsidian està completament basat en el llenguatge Markdown. Doncs la idea és dir, escolta, agafem la nostra web, tots els nostres continguts de la web, perquè al final és text, i tindrem text, i tindrem imatges, i tindrem coses, i ho escrivim tot en Markdown, tot en Markdown a lo bruto, tot en Markdown. I llavors, a Lugo el que té és que, de la mateixa manera que té WordPress, o Moodle, o Drupal, o tot això, hi han temes. Hi ha temes. Llavors, un tema és una sèrie de scripts que el que et fan és et preparen una aparença gràfica. Llavors, tu el que fas des de, amb Hugo és compiles, executes el Hugo i el pots utilitzar com a servidor, doncs, per exemple, a partir d'una versió de, una, per testejar, o compiles. I el que et fa és t'agafa tot el teu Markdown i tots els teus arxius de JSON, de prova, d'allò, el teu tema i tot, i t'ho compila en una carpeta públic que tu pots posar en el teu servidor web i allò funciona.
Digues,
ho casques
que és
amb un Apache,
resultat...
amb un Nginx, i això és una
un
web.
És un resultat generat i, per tant, és una pàgina estàtica.
Clar,
amb el contingut.
És a dir, per tant, és inhackejable.
Bueno... No és que sigui... Bueno, sí, és
no, o sigui, no, clar, quan tu tens WordPress, algú a través de la web, a través de mossegalpomo.cat, pot agafar
entrar,
i jugar, intentar fer coses, provar,
SQL,
fer un atac de força bruta, pot fer coses per intentar atacar la base de dades, canviar els continguts del servidor. Tu vas...
Agafar privilegis d'admin i, per tant, modificar tot el contingut, etcètera,
etcètera. Exacte, exacte. En aquest cas, diuen, no, tu vas, pots anar amb un paquet d'S3 d'Amazon, vale? I només tindre disc, i això és la teva web. Per exemple, GitHub té una cosa que si tu
això...
tens un...
S3 de AWS ja fa molts anys que ho permet, saps?
Sí, la gent que té la
S3, tu generes la web, la pàgina estàtica i com no té, com no és dinàmic, ho penges amb un bucket
S3. I és barato de collons.
És superbarato, sí. Ja, no només és superbarato, sinó que és redundant geogràficament. Saps? O sigui,
sí, i a més, si fots, per exemple, un Cloudflare per sobre que et faci de caché, tampoc tens problemes de transfer out, amb la qual cosa
no, tens
problemes amb barata.
Cloudflare perquè te'l cap a la lliga, però bueno, per
te'l
això...
cap a la lliga, allò de la lliga i el Cloudflare i d'això, no només el Cloudflare, ara el NordVPN i un altre VPN també els ataquen els de la lliga.
És increïble.
Però no parlem de coses lletges perquè portem uns quants programes molt negatius i necessitem una miqueta d'allò. Els amics de GitHub que collons, és que són Microsoft. Bueno, els amics de GitHub, el que tenen és que si tu tens un projecte a GitHub i vols fer una web del projecte, doncs tu en una branca que es diu GH-Pages pots configurar entre Hugo o un altre motor semblant, que sap que es diu Jenkins, vale? Però que bàsicament és el mateix, vale? Que el que et fa és això, és que tu poses en una branca tens la web del teu projecte i llavors quan tu fas un commit en aquesta branca, doncs el GitHub et compila i t'ho penja en un domini que tu li has dit. I fins i tot pots posar-ho en el teu domini. De fet, si tu entres en el meu projecte actual, el lamp-project.org, és un GitHub Pages fet amb Hugo. I llavors jo edito amb Markdown i pujo i em surt el GitHub m'ho compila.
I no estàs pendent de res més, ni PHP, ni Apache, ni MySQL,
perquè el que hi ha allà és simplement un HTML, JavaScript, HTML... CSS, estàtic, i pot ser tan guapo com tu vulguis. Llavors, què passen aquí? Doncs que nosaltres tenim molts blocs en WordPress i això hem d'agafar i exportar-ho. Quan tu tens un blog amb centenars de pàgines, perquè has començat el 2005, 2004 i portes molts anys escrivint, doncs arriba un moment que tu tens moltes de llonces. Doncs llavors el que hem fet és hem agafat un dels blogs, jo i la meva senyora, hem agafat el blog ososdeviaje.com, vale? I el que hem fet és dir, mira, anem a agafar i anem a exportar, va ser com el projecte de Nadal per Nadal, doncs vull dir, mira, esclar, anem a provar això. I en aquest cas, el que vam fer va ser doncs, entrar en el compte de WordPress, normal, com a administrador de WordPress, i dintre de WordPress va dir, treu-me un XML, un backup XML de tot el contingut.
Ho vas fer directament o vas necessitar un plugin per treure un backup XML?
Em sembla, no sé si vam fer servir algun plugin. Plugin.
Que et fa un bolcat XML de tot el contingut.
Sí, et fa hi ha plugins que et fan un bolcat XML i et posen en un zip de les imatges també, amb el qual dius, aquí tens tot el teu d'allò. Llavors tu agafes això i dius, molt bé, això ho poses en una carpeta. Llavors, clar, aquí has de transformar això en Hugo. Vale? Com ho fas? Manualment? No.
No.
Vam fer servir Cursor, que és un entorn, que és un fork de VS Code, que té accés doncs, a Cloud, doncs a Cloud o un altre LLM que a tu t'agradi i que d'això. La gràcia de Cursor, igual que altres d'aquests trastos, la gràcia de Cursor és que té un browser integrat en el mateix entorn i que em permet a mi agafar i seleccionar una part específica d'una pàgina web. Tu estàs fent un projecte web que tu estàs generant i dius, mira, aquest projecte que estem fent amb aquesta pàgina, això d'aquí ho vull un moment, que selecciono un quadradet, aquest quadradet me'l fas més gran, me'l puges i me'l poses de color blau. I ell t'ho fa. Amb la qual tinc un control molt precís per temes d'interfície d'usuari.
Et canvia no només aquella pàgina estàtica, sinó el CSS associat, no?
O, no, em carga, em canvia el CSS per poder recompilar i que em surti aquella pàgina.
Vale,
o em canvia el Python o el que sigui de lo que fa aquella pàgina.
Sí,
o...
vamos, que si el logo en lloc del mig el vols en un costat,
exacte,
ho canvies i quan recompiles et poses a totes les pàgines el logo en el nou lloc.
Ah, exacte. Mm. Llavors, clar, en aquest cas el problema era una mica més complicat que el normal, primer de tot, perquè... aquests plugins d'importació que teníem ens anava molt bé perquè totes les entrades, els posts, estan exportats, però no les pàgines.
Vale?
I...
és un problema perquè les pàgines acostumen a ser també menús. És un tema complicat, sí.
I a més a més, el problema que teníem nosaltres és que les nostres entrades estaven fetes amb l'editor de Divi. Vale? Què és l'editor de Divi? Doncs és un editor doncs, que en el seu moment era l'hòstia doncs perquè et permetia endreçar visualment en graelles, posar carrusels i posar imatges i vols fer el teu blog una mica molt visual i a més mobile responsive, doncs el Divi ens ho feia això. Doncs el que vam fer és doncs, mantenint converses així il·luminades amb la gent de Cursor, és a dir, Cursor té un agent que tu tens a la dreta i tu parles amb ell i ell veu el codi i veu el browser, però a més tu li pots dir que com que tu tens la teva web activa, tu li pots dir, mira't com tinc la web, mira com té que quedar, mira com
que
està quedant.
Ah, sí? Això ho fa, hòstia.
Exacte. I llavors ell es connecta, i el contingut de les pàgines...
Però a veure, un moment, és capaç de connectar-se, d'acord, però és capaç d'entendre el que està veient i transportar-ho.
Ho veu perquè a part del browser normal del...
Quina compte estàs pagant tu per fer això de Cursor?
Bueno, jo pago la... No, però en principi la bàsica ho tens, o sigui, el que hi haurà és fins on arribaràs.
Mm.
Vale? Això és dir, faràs pipi segur, una cosa que pixis més lluny o pixis més a prop. Eh? Però pixaràs igual, no? O sigui, no és un tema de funcionalitat, és una qüestió, és la quantitat de tokens que tu estiguis disposat a cremar aquí dintre i posar-li, vale? Llavors, la gràcia que té això és que llavors tu li pots agafar i començar a dir, escolta, això que has fet per aquesta pàgina abans, escriu-te una regla, una cosa que se'n diuen skills, escriu-te una regla, un skill de com fer-ho per totes les pàgines del meu blog, vale? I comences a agafar i comences a treballar. Un cop ja, i després agafes...
Quants articles hi havia, més o menys, per tenir una idea?
Ossos de viajes, estarem parlant d'un terç de mossega la poma, potser 200 articles, tranquil·lament.
Home, Déu-n'hi-do, 200, eh?
Té molts articles.
Ja, ja o sigui, són...
Ossos de viajes és una blog que encara té centenars de milers de visites a l'any.
Perquè la gent el consulta quan prepara un viatge.
Em sembla que Ossos de viajes per afiliats tenim més o menys, o sigui, tenim més o menys per afiliats el mateix que mossega la poma. I està també alguna cosa aprendit de Luthier, perquè ja tinc una entrada sobre quines cordes posar la meva guitarra que té els
apuntarà
afiliats.
Amazon, sí.
Diu, i la gent diu, aquesta és la corda, clic, afiliats, gràcies.
Però Ossos de viatge que hi ha motxilles i...
Sí, de vegades hi ha això, motxilles i coses... em sembla que és... No,
navalles
no,
suïsses
no,
multiuso.
I algú de tant en tant agafa i compra lloga algun hotel o alguna cosa a través de Booking.
Ah, vale.
Alguna cosa de Booking tenim i després nosaltres, com que tenim tot això, tenim algun descompte a Booking. Per aquesta moguda. Escolta, al final és xocolata al lloro, eh? O sigui,
sí. L'objectiu no és fer-se ric, sinó autopagar-se.
Bueno, és almenys que et pagui això, els hostings i després...
Sí, no les hores, eh? Quan dic autopagar-se...
Ni les hores no les paga, ni de broma.
No les paga ni de broma, no. Però l'autopagar-se, el que és el pagament. Sí, el domini,
per poder pagar el domini que l'has de renovar cada any i aquest tipus de coses. Sí. Però bueno, en qualsevol cas, sí, era un projecte gros. Clar, la gràcia és que quan tu estàs treballant amb Cursor, la gràcia és que pots dir que fas un skill o que faci un script de Python. Perquè com que tot segueix el mateix patró, diu, vale, ara què t'ho he fet per aquesta pàgina? Doncs quan vam aconseguir de dir, mira, tenim les pàgines fetes d'aquesta manera, ens trobem aquest tipus de codis de Divi, ell investiga quins són els codis de Divi.
Aquest script ens servirà per mossegar la poma, que també té pàgines fetes amb Divi.
I llavors el que tenim són scripts que agafen els codis de Divi i te'ls canvi, i te'ls agafen i t'ho adapta. I t'ho adapta tot. I llavors aquí va haver-hi, perquè quedés bé, vam estar provant temes fins que... I va ser complicat, perquè primer quan vam tenir un tema que funcionava...
Temes de Hugo.
Que... Perquè vam anar per als temes gratuïts, i els temes gratuïts no anaven bé, fins que vam trobar un tema molt xulo que es diu Blowfish, és molt configurable... peix globo, és Blowfish, peix globo, és molt configurable, utilitza una eina de CSS que es diu Tailwinds. El Tailwinds és un projecte open source molt popular.
Feia molt de temps, havia llegit articles d'esos de viatge, però no, ara l'estic veient. Està guapo, tio, està molt xulo. Està molt xulo. No s'expandeix a tota la pantalla, queda mig.
Sí, està contingut, perquè d'alguna manera volíem mantenir el... A nosaltres ens agrada el look, diguéssim, dels anys 2000. I els blocs dels anys 2000 eren així. De fet, quan jo vaig agafar i vaig dir, escolta, vull un bloc estil anys 2000, no vull un d'aquests blocs.
Però està molt bé, perquè té una pinta divertida, està tot molt endreçat, destacant molt els títols i les paraules clau, i a sobre a baix tens un resum de països.
Sí, que més o menys, l'estructura és heredada del que havíem estat fent durant molt de temps, diguéssim, a base de prova i error en el bloc anterior. I la part aquesta del dibuix dels ossos també té una història, perquè el dibuix dels ossos el va fer la Marta, la meva germana,
sí,
que és
germana.
El que va dissenyar també el logotip de l'AMP, va fer el dibuix original. Va fer el dibuix original dels ossos, on hi ha, doncs, bàsicament, hi ha un osso que té un ossito, el seu fill ossito per darrere, i va amb una maleta i va com volant amb un globo que sembla el globo terràqui, i hi ha una ossa, doncs, que va amb l'altre osso i porta una moto, i va amb una moto així, tipus Vespino, i d'això. La gràcia és que per poder agafar, i llavors vaig a modernitzar-ho, i utilitzant el model Nano Banana Pro, el Gemini Image Pro 3, el model més avançat, li vaig donar els dibuixos d'aquests ossos.
Disculpa'm, és ràpid que te cagues, tio.
És molt ràpid?
No, rapidíssim. Sí, és brutal. Sí, és brutal de ràpid.
Sí, però és molt ràpid. És molt ràpid i no... Però és que clar, és que són fitxers plans. Són fitxers plans.
Sí,
i la
rapidíssim.
Que...
Sí, és magnífic. Sí, sí.
És molt ràpid, perquè no, és només servir fitxers plans i són fitxers petits. I llavors...
I ara he vist que li dones a la lluna i canvia a tema fosc.
Sí. Que sí.
Guapo,
que mola allò de la lluna.
És molt més maco. A mi és que m'agraden molt els temes foscos. I
clar, però llavors és dir, pots ficar, li canvies per default el tema... De fet, em sembla que va en funció del teu browser. Si tu tens el browser, si és de dia, t'ho posa de dia, i quan es fa de nit, t'ho posa de nit.
Pots forçar a canviar de dia i de nit.
Sí, pots ficar-ho de dia. No, escolta, deixa'm el forçat a nit, perquè el meu look, jo què sé, estic venent, jo què sé, doncs, tatuatges a gòtics, doncs anem a posar tot de nit i ja està. I doncs la imatge dels ossos que hi ha a dalt va ser agafar jugant amb aquest model, dir, et dono jo el dibuix original i seguint aquest dibuix, doncs primer li vaig demanar un dibuix a Àsia anant per això, i al final va haver-hi li vaig demanar un dibuix anant per França.
Ai,
però...
que cabron! Però... Vas estar a les ermites del Corb i vas fer les fotos de les ermites. Amigo.
Amigo.
Ara mateix. O sigui que vas aprofitar la visita per fer les fotos. Aquí tinc una que reflexa l'ermita en l'aigua d'on veuen les vaques. Que me l'haguessis demanat l'hagués passat. Bueno, digues.
A l'entrada dels ermites del Cop. Sí, doncs, molt xula la de les ermites del Cop.
Sí, és una bona excursió.
Doncs, li vaig dir que em fes una imatge d'aquests ossos anant per França, però sense París, sense París i em va fer aquest amb les lavandes i vaig dir, ostres, tu, fantàstic. I en tenim altres, però ens hem quedat amb aquest. Però el procés ha sigut complicat,
bueno,
però ara,
si
ja, ara ja tenim.
És com si anessis per la Provence, amb la moto
típica. Sí, sí, una miqueta per la Provença, exacte. Però llavors la idea és, ara tenim una metodologia... Vale? I fins i tot scripts i saber un bon tema per poder agafar i migrar els altres. Ara jo tinc que agafar, per exemple, avui un dels grans projectes, abans d'anar cap a Mossega la Poma, farem Z-Testers.
Perquè
és, com... Z-Testers és un clon de Mossega la Poma.
I a més té àudios i té podcast i té players.
Exacte,
i clar, això
s'ha
de provar bé.
Vídeos i coses, sí. I totes aquestes coses. Amb la qual cosa ja ho tenim preparat per dir, mica en mica, la idea és durant aquest any anar fent i anar movent. És un procés semiartesanal, però la idea és que tens la IA,
bueno,
com a instrument.
Però a mesura que fas tu moviment i que el sistema aprèn, tu generes un script, bueno, generes material que després pots aprofitar per la següent importació.
Exacte. I llavors, després, la gràcia que hi ha és llavors, com afegeixes contingut? Vale? Com afegeixes
amb un editor de Markdown?
Bueno, a veure, jo, per exemple, la meva pàgina web personal, que ja té uns anys, ja ves, porto un parell d'anys que no actualitzo perquè estic massa liat amb altres coses, és una pàgina que vaig fer amb Bugo, i el que vaig fer va ser... vaig fer una miqueta de sobreenginyeria, perquè el que vaig fer és que jo tenia... En aquell moment jo estava treballant amb Obsidian, perquè feia servir l'editor d'Obsidian, i llavors el que feia és... Jo treballo amb Obsidian i faig la meva entrada, i llavors el que tenia és un script que em movia de una, em sincronitzava una carpeta, on la carpeta on tenia l'Obsidian, a una carpeta on jo tinc l'Hugo, però em transformava els links a les imatges i algunes coses que no acabaven de funcionar bé en l'Hugo, perquè jo vaig tindre que això, fer-me un script Python a mida perquè m'ho pogués fer. I fins que, diguéssim, quan arriba un moment que els assistents aquests que tens a Visual Studio Code o que tens a Cursor o que tens el mateix Cloud Code són tan bons que dius, és que no utilitzo Obsidian per treballar, faig servir Visual Studio perquè tinc un editor de Markdown i puc visualitzar el Markdown com jo vull i no necessito les funcionalitats, diguéssim, d'editor de MegaWiki que em donen, i com que no el faig servir com una base de coneixement amb alguns dels plugins que té a l'Obsidian, no el faig servir, no sóc un power user, simplement era un magatzem, es diu per magatzem, edito directament amb el meu assistent i agafes el teu assistent i escolta, aquí tinc el text, fica'm un a mi, aquestes són les imatges, fot les imatges, compila, puja-ho al servidor i des del servidor... I llavors, com ho pujo al servidor? Com ho pujo al servidor? Perquè això també t'agradarà.
Un fucking FTP.
No!
No fas
no, un fucking FTP, no! Ho fem amb Git.
Ah, vale. Clar, ho fas amb Git perquè... Ho fas amb Git perquè bueno, és com
un
còmic.
Ho fem amb Git. Llavors, el que tenim són dos... Tenim dos projectes. Tenim un projecte amb el Markdown, amb els fitxers de Cursor, amb els scripts en Python, amb l'Hugo, amb tot. I llavors tenim el directori de publicació, que és un altre repositori.
Vale.
Vale? Llavors el que tinc és...
Si tu generes una pàgina de test, o sigui, una pàgina per veure com queda, això on ho generes? En el teu propi...
Ara va. Llavors, hi ha una eina dintre dels terminals de Unix que es diu Sync, que tu pots agafar i sincronitzar el contingut de dues carpetes.
Correcte.
I jo el que faig és tinc un script que he generat també amb la gent, però el que em fa aquest script és, jo agafo i...
Puges a preproducció i sincronitzes en producció.
En preproducció, bàsicament, l'Hugo mateix et corre una espècie de mini Apache, vale, que corre i tu veus la web però sense necessitat de compilar-la, te la va interpretant. Però com tu dius, ja la vull, jo faig el meu script de deploy i aquest script de deploy em compila,
i
em sincronitza el contingut amb una altra carpeta on tinc un repositori, vale, m'afegeix els continguts nous, el Git, me'ls puja, em fa el commit, em fa el push... I ara això et molarà. A través d'un GitHub Action, vale? Tu pots agafar i controlar accions a dintre de GitHub. Llavors, GitHub, quan rep un commit en la branca de publicació del blog...
Pots fer el que vulguis.
Llença un script en el meu servidor que fa un pull i automàticament actualitzo la web.
Ah, molt bé.
I pot... És a dir, quan jo estic content i veig bé, executo un script en el meu, executo un script i s'ha actualitzat la web.
Bueno, pots fer mil coses. Pots publicar el contingut a Mastodon, pots publicar
el que vulguis,
allò
sí, podries dir,
ei,
no, a partir d'aquí sí, puc fer sí. un script per dir, ei, un extrep, tinc una entrada nova, un no sé què, un no sé...
El que vulguis.
El que tu vulguis, però molt ràpid.
Sí, 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 clar. És
molt ràpid, és, pum, fas el push i automàticament al cap d'una estona el servidor ja el té. I t'oblides. I t'oblides. Llavors, això ve... Llavors, d'entrada, això és primer fantàstic. Primera, fixa't que hi ha una tendència a l'aprimamenta de la tecnologia.
Ja fa, i amb el tema dels blogs, i amb el look and feel, i amb el contingut, com la gent està amb altres paràmetres, està al TikTok, està a l'Instagram i no estan als blogs, això ja fa temps que funciona així. De ser hiperminimalista, pum, player, ja està.
Però segur, però segur, i tu tens en allà, i està teu.
Saps on miro jo el contingut dels podcasts?
En els RSS?
Exacte, en el podcatcher, quan tu li dones fas doble clic en el que tu estàs mirant, et passa les notes del programa, automàticament.
Directament.
I ningú accedeix a un blog. Tu, bueno,
bon, hi ha blogs, hi ha podcasts sí. ara que foten la transcripció directament a lo bruto.
Sí, sí. sí, sí
hi ha directament a lo bruto. Però aquí ara és on ve la part filosòfica, vale? Llavors hi ha una... Ja saps que a mi m'agrada la filosofia de la tecnologia. Llavors, en informàtica tendim, vale, a que es van construir unes piles tecnològiques, vale, però que són en plan de, com una pila de llibres una sobre de l'altra, que arriba un moment que comencen a trontollar. Vale? I el que anem veient és que regularment aquestes piles col·lapsen i estiren les coses. Perquè el problema que hi ha és que, en general, el que tu comences a pilar tecnologies, sobretot tecnologies que no són obertes, vale, i que no estan dissenyades per això, vale, doncs no pots apilar. És a dir, si tu, per exemple, tens un SAP, tu tens un SAP, no pots construir masses coses sobre un SAP.
Bueno, tens...
Perquè no està pensat... Per, o sigui,
a veure, tens una porta d'escape per afegir codi, però no vol dir que puguis
sí,
fer el que vulguis fer.
Sí, el NetSuite, el no sé què...
Has de seguir uns patrons molt determinats. Sí.
Tens una cosa i no pots agafar i construir a sobre d'això. Tens una base de coneixement. Per això els mateixos SAP van muntar aquell SAP Business Suite, que al final era una API de web services per connectar-te, i llavors la gent podia construir coses. Però tu no pots fer aquest tipus
de... No pots
de
modificar la base. No pots modificar la base. Bueno, la pots modificar, però aleshores... trenques moltes coses, o pots trencar moltes coses, en fi, és un jaler.
Llavors, al final, fixa't que en la web el que estem tirant és a dir, no, anem a eines bàsiques, eines molt bàsiques, que facin coses molt específiques i que siguin apilables i combinables.
És que, de fet, un podcast, avui en dia, és un RSS...
Sempre on... ho ha sigut.
Sí, però em refereixo que el blog d'un podcast, que abans era, diguéssim, el punt d'entrada, ara és el punt de sortida. O sigui, tu, amb les notes del podcast tu, i un player ja et fica... genera'm una entrada d'un blog amb les notes del podcast i un player.
Sí, sí,
i ja
està. Ja ho tens.
És al revés. Eh? O sigui, no sé si m'explico. El més important
sí, sí, sí.
és l'RSS. El blog és...
Ara fixa-t'hi una cosa. I aquí és quan en Miquel Barceló tenia raó. En Miquel Barceló fa molts anys va fer una predicció. I quan dic fa molts anys estic parlant de 90s, dels anys 90. Ell deia que quan l'Steve Jobs va anar als laboratoris de Spark i li van ensenyar l'interfície de gràfica d'usuari i l'orientació a objectes, en aquell moment bàsicament es va canviar el paradigma de com interactuem amb els ordinadors. Fins aquell moment la manera d'interactuar era la línia de comandes. Vale? Llegies Neil Stephenson in the beginning was the command line. En el principi era la línia de comandes on el que tu fas és dius quina acció vols fer i a partir d'aquí hi ha els paràmetres. I tens el que se'n diu el command line interface. Llavors, el que diu en Miquel Barceló és que, clar, això és farragós de recordar. És, la síntesi és farragosa. Bé, si ets un tio que estàs tot el dia escrivint comandes de Linux, és el més ràpid que hi ha, però
sí, perquè et saps la comanda, els saps els paràmetres, com invocar-los...
Clar, però a veure, la gràcia
clar,
és que... Clar,
és com aprendre telegrafia.
Sí, el que passa és que si tu tens coses amb línia de comanda, vale, automàticament pots scriptar sobre això.
Clar.
Pots escriure scripts, com jo t'estava dient, jo faig un script que... fa això, fa l'altre, fa l'altre, fa l'altre, fa l'altre, link publicat.
A que fa uns anys has començat a tenir un munt de scripts propis
la tira.
Jo també, tio. Clar, per fer mil coses.
Però fixa't, és el contrari. Però fixa't, dic, el mateix Steve Jobs van ficar l'Automator dintre el Mac, però l'Automator ja anirà a clicar aquí, clicar allà, clicar aquí, clicar allà, perquè per la interfície d'usuari del Mac, del Windows, és objecte-acció. En comptes de dir quina és l'acció que tu vols fer, a partir d'aquí li dones els paràmetres. Llavors, actualment, vale, en el món de la intel·ligència artificial, la setmana passada va saltar una bomba que tothom va dir, s'ha acabat.
Un moment, però això és notícia nova? Perquè necessito nova, que però... em donis un minut. M'has de donar un minut.
Et dono un minut?
Dona'm un minut.
Un minut, però no en tenim masses més,
no,
eh?
No, o sigui no, que... però és que això ho hem de fer. Un segon.
Jo et dono el segon. Podem fer amb falca o sense falca?
Jo crec que amb falca, mira.
Vale, però molt curta.
Molt curteta.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs, a veure, estava invocant la falca de contacte perquè tenim mecenes que no ens els mereixem.
Però s'han de parlar dels mecenes, home.
No ens els mereixem.
No ens els mereixem.
Hi ha un que és un mecenes dels més antics, que és en Jordi Martínez, vale?
Hombre.
Que aquest any ha fet una cosa que m'ha sorprès, tio, però he flipat. En coloraines.
Però és que estem parlant del senyor Jordi Martínez, finances para friquis.
Sí, sí. Agafa el tio i es dona de baixa de mecenes. I jo dic, bueno. I al cap d'un segon es torna a donar d'alta. Dic, anda. I a més, miro la quantitat i el tio s'havia pujat a l'IPC, tio. Bueno, no ven bé...
Puto amo, que bo que és!
No ven bé així, però com nosaltres no tenim... Nosaltres no pugem a l'import, sinó que tenim trams, no? T'estimo molt, no puc viure sense tu... Que són... Sembla que és 1 euro, 3 euros, 5 euros, o alguna cosa així, ¿vale? Pues què ha fet? Igual el tio ha pensat, hòstia, fa 2 anys que no augmento la meva aportació, doncs agafo i pujo al nivell superior. O sigui que el tio s'ha aplicat a l'IPC en com caràcter mola... retroactiu de fa uns quants anys.
Hòstia...
Brutal. Sí, com... No es poden
hem de fer un tram que sigui en pujo l'IPD.
No podem tenir mecenes tan genials,
no,
tio.
No podem, no, brutal, està molt bé.
Jordi, moltes gràcies, tio. Una abraçada. Bueno,
explico això perquè hem d'acabar el programa. Mira, la setmana passada va sortir el podcast amb una entrevista de diverses hores del Lex Fridman en el senyor que ha creat el Claudebot. Vale? Més o menys aquí, que hagués fitxat per OpenAI, s'ha venut per nou xifres, vale? Ha fet una venda de nou xifres, el tio ha triomfat com la Pepsi. Però el tio és un tio molt, 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 molt bo. Però el tio va agafar i va resumir una cosa molt interessant, vale? I és el següent, vale? A veure si ho puc explicar. I és, l'any passat estàvem tot, i de fet, quan hi havia les keynotes de totes les empreses tecnològiques, tothom estava entituladíssim, vale? Amb una cosa que se'n diu Model Context Protocol. Jo dec haver fet sorolls sobre això. Vale? El Model Context Protocol és un protocol nou, com un estàndard que havia creat Anthropic, doncs perquè els models, els LMs, puguin cridar eines que tu dissenyes. Vale? Per exemple, allò que ha de fer servir el browser es fa servir a través del Model Context Protocol. Però el tio aquest va fer una observació, vale, que de cop i volta ens hem tornat tots bojos i hem dit, sí, és així. I la demostració és que aquesta setmana han començat a sortir eines d'aquestes a porrillo per Twitter de gent que està traient repositoris nous que fan exactament això. O sigui, és dir, a veure, si tu has de tindre una cosa com el Model Context Protocol, vol dir que has d'agafar els models i fer-los un post-entrenament en aquesta nova habilitat. Tu tens un mono i li has d'ensenyar un truc. Vale. Mentre que els models fer servir eines de línia de comandes, command line interface, ja ho saben fer. No els has de postentrenar. El mono ja ho saps fer. És com si dius a un mono, jo t'ensenyaré que fa cagar-te la mà i tirar-me el cagarro a la cara. Ja ho sap fer. No li tens que ensenyar. Amb lo qual, dos coses. Una, el Model Context Protocol, que pot agafar i connectar-se allò, hi ha unes piles d'autenticació supercomplicades i uns problemes de seguretat absurds i uns problemes que estava donant tremendo, que estan trobant els límits de la tecnologia, però ja ho arreglarem algun dia. Dic, això no, tu simplement tens una eina com Cloud Code o tens com el cursor, dius, aquí tens aquesta eina de línia de comandes, fes-la servir. I el model fa el nom de la comanda --help i automàticament descobreix totes les coses que pot fer i a partir d'aquí pot començar a fer servir l'eina. Amb la qual cosa el que estem veient és que en Miquel deia, hem anat de la acció a objecte al objecte acció en el Windows,
sí,
vale? Ets tu arrossegant les coses per fer el teu WordPress i tot això, a de nou tu li dius l'acció que té que fer en el teu agent, a Cursor o a Cloud Code o a Open Cloud o el que sigui que estiguis fent servir, i aquest mateix agent, per ser el més eficient possible, tornarà a utilitzar una línia de comanda, un command line interface, per poder fer les coses. Amb la qual tornen aquestes eines de línia de comandes, els sistemes basats en Unix cada vegada són més rellevants perquè és on aquests sistemes funcionen, on podem automatitzar coses i els assistents poden funcionar aquí sobre. Després podem tindre interfícies que ocultin tot això pels muggles que simplement parlin amb el seu chatbot. Però la gràcia és que si tu no ets un muggle, ho pots tindre tot controlat en el teu ordinador i saber el que estàs fent, sí, i pots tindre granularitat absoluta del que pot fer o no pot fer el teu assistent.
Ara que estem acabant, s'ha connectat en Ramon Maria, que ens diu bon dia, perquè ja està als Estats Units, a Califòrnia. Diu, molt interessant el que esteu parlant, com la CLI no hi ha res. I en Ciner diu també bon dia, perquè ell està...
En Ciner és el rei del CLI, o sigui... Sí.
No sé què passa avui, que no m'havia passat mai, que estan fent el programa, em truquen 5 persones. Bueno, diu,
5.
5. Diu, a partir d'ara, ni ratolins ni micròfons, tot CLI en pantalles de Fort Urberg. Digo, sí, sí. Com antanyo, tio. Sí, sí.
No, no, tornem al passat. Tornem al passat. Perquè, clar, pensa una cosa. Aquestes eines CLI van estar dècades refinant-se. Van estar molt de temps refinant-se per tenir-les correctes. I, a més, és tots els que hem estat treballant amb sistemes operatius d'aquest estil, en sabem, però és que els agents en saben l'hòstia. Jo aquesta setmana n'he publicat un, he publicat un CLI per Moodle. Tu pots agafar el teu Moodle i tindre el teu agent que es connecti contra el CLI. Ja, si algú vol que me'l demani.
No, jo el que et comentava abans, que això durant molts anys, si a l'Automator, el que vulguis, alguna cosa tenia d'Automator i tal, però el que estic fent ara és generar scripts amb la IA. Vale? Per anar més ràpid. I aleshores tinc moltes coses programades i autoexecutades, però una barbaritat. O sigui, no, i coses tontes. Jo què sé, el log d'un programa es consolida amb el log d'un altre programa, això estic parlant de coses de la ràdio, del log, o sigui, del que són...
Sí,
Aleshores el que faig és, cada cert temps li dic export log. Invoco aquest script, que el que fa és anar a buscar el lloc que jo li he dit en l'ordinador que tinc el log de referència i el copia en els diferents directoris on altres programes tiren del log, per exemple. ¿Vale? Una tonteria. Però ho poso com a exemple perquè no paro de fer scripts de coses tontes, que així ho llenço, ho deixo corrent allà dintre i me n'oblido, tio. Increïble. Increïble.
Bueno,
sí, sí.
Hem aconseguit un programa sense rants.
Hem aconseguit un programa sense rants.
Sense rants.
Molt tranquil. Perquè...
Donant informació tècnica acurada, prometo que intentarem que no passi i torni a passar fins a l'estiu.
La setmana que ve jo no hi soc.
Fem, doncs que... no sé, igual ja veurem què fem. No, la setmana que ve passaran coses. No
passaran
sé.
Coses. Marxem, jo també haig de marxar. Portem una setmana de retard i aquestes seran dues de propostes, però mira, les farem quan puguem.
Algú farem. Ells ens coneixen. No, les propostes, més, si no caduquen...
No, i a més s'autolleixeixen en les propostes.
Clar que sí.
Ens posarem al dia quan puguem, xatos. Ara no podem.
Tomàs, una abraçada.
Igualment, Mosseguis, ens retrobem. Adéu-siau a tots. Adéu.